out of the dirt and flowers last for you, baby, sweet baby.
Hem parlat amb Amor Estadella, aquesta senadora de 84 anys que viu a la muntanya, lluny de tot el soroll, i fem ara una mirada a com han estat tractades i valorades aquestes dones senadores. Senadores màgiques com l'Amor i també les que fan màgia cada dia, però d'una altra manera. Al llarg de la història han tingut el reconeixement que es mereixen o no? Això ens ho explicarà ara mateix la Sílvia Andrés. Sílvia, benvinguda.
Hola, Montse. Doncs és interessant començar parlant del verb senar, que té un significat molt més ampli del que moltes vegades pensem i li donem. La Conchi Fuentes, infermera, antropòloga i professora del Departament d'Infermeria de la Universitat de Girona, ens l'explica.
Sanar, curar, tenir cura, és atendre les persones no només a nivell físic, sinó també als altres nivells, tant psicològic, tant social, tant espiritual. Atendre la persona de forma holística. Sanar no és només curar una malaltia, sinó que va més enllà d'aquesta visió tan biologista i mèdica.
És un fet que al llarg de la història de l'humanitat les cures sempre han recaigut en les dones. En la prehistòria, que les dones fossin capaces de portar vida era un fet màgic, Montse, però aquest poder implicava que les dones fossin les encarregades no només de cuidar els nadons, sinó de tenir cura de les persones, en definitiva, de mantenir-les en vida.
Em sona d'alguna cosa, tot això? Em sembla que no ha canviat gaire la cosa.
Les dones tenien que tenir la cura de les persones de la seva comunitat per tal que tinguessin salut, que poguessin els homes anar a caçar, que quan vinguessin tinguessin una dieta, tant ells com les seves famílies, no? Una bona dieta, de que estiguessin bé físicament, de que es trobessin bé. Les cures que les dones adreçaven doncs, a les persones de la seva comunitat, aquestes sanadores, ho feien transmetint de mares a filles i de mares i filles. Tradicionalment no hi ha res escrit.
També hem de dir que hi ha excepcions perquè al Perú s'han trobat restes que indiquen que hi havia dones que també caçaven. Però sí que la majoria de dones es quedaven a casa i s'encarregaven de la família mentre els homes estaven fora caçant o barallant-se. La dona és l'eix central de la família.
Totes aquestes cures estan associades amb el seu àmbit domèstic, el qual la dona té molt de saber, té molt de coneixement i molta pràctica, però tanmateix aquest saber no està reconegut. Totes les tasques aquestes en relació a les persones han estat desenvolupades per dones en aquest àmbit privat i domèstic i, per tant, la dona en aquest cas exacte, no està legitimitzada, estan silenciades.
Vaja, jo crec que és la típica saviesa que es dona per fet. Sempre l'hem feta, sempre l'han tinguda els altres i, per tant, per què, no?
I mai l'hem reconeguda.
Exacte.
Però dins d'aquestes comunitats és habitual trobar dones que, pels seus coneixements, eren una referència. Però aquest saber, com tu deies, es margina perquè és l'home qui sempre gaudeix del reconeixement públic en totes les esferes socials. Tot i això, en l'edat mitjana podem trobar dones que eren valorades.
Sort que en tenim de l'edat mitjana.
O sigui, fins al segle, podríem dir, 13, les dones podien desenvolupar totes aquestes tasques, la cura de les persones, les cures de les dones també en el seu embaràs, i les podien exercir tant aquestes sanadores, no? Les curadores, les comadrones, no? Les religioses, les monges, no eren oficials, diríem, no estaven reconegudes, però sí que eren reconegudes socialment.
La Conchi ens posa un exemple d'una d'aquestes dones.
Va haver-hi una dona, la Hildegarda van Bingen, alemanya del segle XI, que era una dona religiosa i a part de ser religiosa, però aquesta dona era científica, era filòsofa, era escriptora, era metgessa i era una persona molt influent en aquell temps, una dona molt reconeguda, fins i tot la van fer santa.
Aquesta monja benedictina, la Hildegarda von Bingen, es va atrevir a parlar de temes tabú. Per exemple, durant segles, la regla es considerava una cosa lletja, vinculada al dimoni, però ella l'intenta normalitzar com un procés biològic més. Però fa més coses. Era una compositora musical excel·lent i també va tenir molta influència política.
De fet, de la Hildegarda von Bingen, aquí a Les dones i els dies n'estem molt enamorades. Es va inventar una llengua, tenia una nòvia.
Tenia una nòvia?
Sí, sí, sí. I parlem del segle XI. I es va tancar en un convent, clarament, per evitar que la casessin amb qualsevol cosí pesat. Saps? Allò que et toca un casori d'aquests que no et venen de gust.
Has de fugir.
Exacte. I woke up with every good intention.
Però quan sembla que anem bé, les coses canvien i saps quan és? justament en el moment en què es comença a institucionalitzar la figura de l'home en la medicina. L'arribada del papa Nicolau II marca un abans i un després, com també la publicació del Maelus Maleficarum, que canvia moltes coses.
Vaja, us tradueixo del llatí, que aquí la Sílvia Andrés és més llista que ningú, El martell de les bruixes.
És que jo vaig suspendre el llatí.
No, home, no. Doncs escolta, el llibre que posava les bases de la persecució d'aquestes dones, exactament.
I que establia com havia de ser una dona, el model de dona.
És una dona submisa, és una dona sexualment passiva i, per tant, aquí ja es comença a institucionalitzar aquesta hegemonia, podríem dir, de la cultura mèdica occidental, amb unes relacions asimètriques de poder que fa que el cos de coneixements estigui o sigui legitimitat només pels homes. I és en aquest moment quan hi ha aquesta caça de bruixes, perquè totes aquestes dones que són reconegudes socialment i que tenen uns sabers que no tenen els homes, doncs estan associades doncs, amb el dimoni. I aquí comença la caça de bruixes que va durar segles i segles.
Així que les dones són expulsades i se les persegueix de l'àmbit públic de les cures simplement per donar més importància al saber masculí. Però el destí a vegades és capritxós i al segle XVI esclata la pesta i on deia mà, ara hem de dir bé, perquè no hi ha prou mans per cuidar els malalts. Llavors sí que deixen que les dones sanadores hi participin, però Montse, em fa molta gràcia, però sense reconeixement públic ni identitat professional.
M'encanta, o sigui, fins ara no les volien i ara sí, ja sabem per què. Doncs som-hi tots.
Exacte, ens hem d'esperar uns segles per trobar el primer reconeixement oficial, però amb matisos.
Tot el que és científic està associat a l'home i el que no és científic està associat a la dona. Per tant, aquest reconeixement doncs, costa moltíssim. Tot just al segle XVIII, les matrones van ser reconegudes, sempre sota la supervisió i el reconeixement d'algun metge o d'algun cirurgià. Per què? Perquè veien que aquestes dones s'estaven integrant en el cos mèdic, segons entesos per ells. I va ser aleshores quan ells van incloure la instrumentalització en el part i aleshores per anar guanyant terreny en el que feien les comadrones.
Hi ha una figura cabdal en aquesta història del reconeixement oficial de les dones com a sanadores, que és la britànica Florence Nightingale, que va impulsar la infermeria moderna. La Florence, Montse, era filla d'una molt bona família.
Era una pija.
I li van donar totes les possibilitats per estudiar. I ella va triar ser infermera i el seu pare va tenir un disgust. I durant la guerra de Crimea es va desplaçar allà per ajudar. I s'adona que 80 de cada 100 soldats moren per causes que no estan relacionades amb les ferides que tenen, sinó per altres motius, i estableix noves normes.
I tot això va fer-ho manipulant l'entorn, és a dir, amb ventilació, llum, amb la neteja, per facilitar el procés de reparació. Ella va ser capaç de fer això. I aleshores la Florence Nightingale és una de les nostres primeres referents. També va expressar molt que el coneixement d'infermeria era diferent al de les ciències mèdiques. Va ser una dona que també pionera en l'administració, diríem, d'hospitals.
Vaja, que podríem dir que és l'inici de la carrera d'infermeria tal com la coneixem avui.
Sí, sí. I és la primera a tenir clar el concepte de salut pública. Tot i això, com ens recorda la Conchi, aquesta infravaloració de la dona en l'àmbit públic de les cures arriba fins als nostres dies i afecta sobretot l'infermeria.
Tradicionalment doncs, és molt feminitzada, són moltes les dones per tota aquesta història que portem, per tota aquesta càrrega, aquest llegat que portem. I malgrat ser una titulació universitària, malgrat tenim infermeres, doctores, catedràtiques ja a les universitats, com qualsevol estudi universitari, doncs encara hi ha aquesta ceguesa de gènere que fa que aquest no siguem igual de reconegudes que les altres professions de la salut.
Unes cures on hi ha molta presència femenina i que fa que quan un home es vol dedicar a la infermeria, és a dir, a les cures públiques i oficials, encara hagi d'aguantar bromes per aquesta elecció. Però podem dir que aquestes professionals de les cures, ja siguin dones o homes, han respectat i incorporat aquest coneixement popular i ancestral que tant han fet servir les nostres àvies i besàvies per recordes per curar-te un mal de coll o un mal d'orella.
I tant, i tant. No podem deixar, no podem abandonar l'experiència de sempre, La mel, la farigola, encara funcionen, aquells platets, totes aquelles coses que ens feien.
Aquella màgia.
Comienza con una semilla.
Però també hem de ser capaces d'ampliar la mirada, perquè aquest coneixement ancestral de les dones sanadores està molt present en altres indrets del món que potser no tenen sistemes sanitaris tan desenvolupats com els nostres. La Vanessa Mantilla, antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens explica com aquestes pràctiques segueixen molt vives a l'Amèrica del Sud.
Encara podem trobar a diversos països d'Amèrica del Sud dones sanadores que es basen en pràctiques de coneixement ancestrals. Això està molt vigent des de Mèxic fins al sud de Llatinoamèrica. Jo tinc procedència equatoriana i per experiència pròpia doncs he vist com tant el meu país d'origen, aquestes pràctiques estan molt presents. De fet, a la societat equatoriana és molt fàcil veure a diferents llocs públics aquesta venda a comerç, on pots trobar fàcilment tota una sèrie d'eines, no?, per portar a terme rituals, molts tipus de rituals.
I de nou, Montse, fixa't en què ens explica la Vanessa.
Aquestes cures, aquests rituals, al final es porten a terme a l'esfera privada. No es fan visibles, no estan presents a l'esfera pública, perquè té a veure amb que són pràctiques que no estan permeses en el catolicisme, en aquest cas, no? I són societats molt catòliques, però tot i així la gent acudeix molt per a aquestes sanacions.
Cures basades en coneixements ancestrals que s'han passat de mares a filles, medicina tradicional en zones rurals basades en cataplasmes, infusions d'herbes, ungüents per treure, per exemple, un mal d'ull. La Vanessa recorda que hi ha dones que lluiten perquè tots aquests llegats no es perdin.
També hi ha tota una part de curanderes i comunitats que potser reivindiquen més les sabidories ancestrals inques, de la connexió amb la Pachamama, amb la Mare Terra, de la importància d'agrair al sol, a la lluna, a la natura, no?, a la terra, que el catolicisme ha vetat moltíssim, no?, perquè al final l'agraïment sempre va dirigit a una figura que és Déu.
Vaja, això que ara explicava la Vanessa en recordarà molt a les ramelleres, a les trementinaires d'aquí de Catalunya, de les que ja vam parlar en un altre programa.
Sí, i que de fet és el que estem parlant en el programa d'avui, no?, de com aquest coneixement ancestral, com en aquest coneixement popular desapareix aquí a Catalunya, com també a la resta del món, i ha estat com una mica aquest saber no oficial i extraoficial que no ha tingut un reconeixement públic.
Vaja, s'ha vist perfectament a la pandèmia, on les dones infermeres, cuidadores a la llar o simplement les persones, gairebé sempre dones, que s'han fet càrrec d'algú, són les que més han patit i també de les quals se n'ha parlat menys. Encara es pensa en homes quan diem metges, així que això no se'ns acaba. Gràcies, Sílvia.
Adéu.